Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
9 empresaris espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, es troben retinguts en un hotel de la capital de Líbia, a Trípoli, pel conflicte armat que hi ha en aquell país. Bona tarda, sóc Carlos Osada i aquesta és l'última hora informativa que s'ha conegut fa molts pocs minuts. Entre els retinguts hi ha una missió de la Cambra de Comerç de Tarragona. L'ambaixada espanyola està oferint suport als retinguts, que estan bé de salut i que esperen ser repatriats el més aviat possible. La Yolanda Canales té el testimoni del director d'Internacional de la Cambra Tarragonina. Què explica, Yolanda?
L'ens Cameral havia muntat una missió a aquell país, a Líbia, perquè en paraules de Roberto Barros, que és el director d'Internacional de la Cambra de Comerç de Tarragona, és un mercat atractiu gràcies a la demanda centrada en la reconstrucció, per la qual cosa els productes i serveis relacionats amb materials de construcció, amb mobiliari, amb ferreteria o fins i tot també amb l'alimentació són molt apreciats. I per això aquests empresaris es trobaven a Líbia, concretament a Trípoli. Es troben confinats a un hotel, juntament amb hostes de diferents nacionalitats. Estan protegits per la policia diplomàtica líbia. Barros ha reconegut que la nit ha estat complicada, que s'han escoltat trets, si havia deixat clar que en cap moment han tingut sensació de perill físic.
Estamos bloqueados en el hotel, pero en ningún momento hemos tenido ninguna sensación de peligro físico, ni nos han amenazado, ni tenemos la sensación de que nuestras vidas corran ningún tipo de peligro.
Han estat al soterrani de l'establiment durant unes hores per evitar les bales perdudes, però ara la situació està més calmada. Han pogut tornar a les habitacions i també al hall de l'hotel i estan esperant instruccions a l'ambaixada.
Estamos simplemente esperando las instrucciones de nuestra embajada, que se está moviendo de fábula. Están, imagino, como todas las embajadas, buscando un plan de repatriación. Y bueno, estamos tranquilos. Y yo diría que no corremos absolutamente ningún tipo de peligro. Confiamos en nuestra embajada, confiamos en su buen hacer y simplemente estamos esperando, bueno, pues que sea el momento de regresar.
Trípoli, capital de Líbia, ha viscut un esclat de violència en les últimes hores. Hi ha hagut combats al sud de la ciutat entre diferents faccions i 6 persones haurien mort, segons ha apuntat Al Jazeera. El primer ministre del país ha explicat que una operació militar ha permès retornar la calma a la ciutat. L'origen del conflicte hauria estat la mort d'un comandant d'unes de les milícies a mans d'un grup rival.
Doncs es quedem amb aquest missatge de tranquil·litat que enviava el director d'Internacional de la Cambra de Tarragona. I ara, Yolanda, feu atenció a aquesta notícia que ens explica doncs, precisament la Yolanda. Els Mossos d'Esquadra han detingut les últimes hores un home de 45 anys que es feia passar per revisió d'equips d'Osmosi i estafava gent gran i també persones vulnerables d'arreu de Catalunya amb l'excusa de la pagada del passat dia 25 d'abril. Yolanda, com actuaven aquests desaparecius?
Aquest entramat tenia clarament delimitades les funcions de les persones implicades. Uns captaven les víctimes al carrer, que normalment eren gent gran o vulnerable, i els feien una enquesta on els demanaven diverses dades personals i si tenien, per exemple, sistema d'osmosis a casa. Posteriorment, des d'una centraleta, es contactava amb les víctimes i es concertava una visita. És el que li va passar a una dona de 80 anys amb Alzheimer. Va rebre una trucada en què li asseguraven que havia de revisar el sistema osmòtic perquè donava error arran de la pagada del passat 28 d'abril. Va ser la seva filla, qui viu amb la dona, que va veure que alguna cosa no acabava de quadrar. Va contactar amb l'empresa amb qui tenien contractat el servei i els van confirmar que no tenien res a veure amb aquesta revisió. A partir d'aquí va denunciar els fets a la policia, que en concret també amb els Mossos, que amb la connivència de la dona van decidir posar un parany al sospitós. Ho explica a l'ACN el caporal del grup de delinqüència urbana de Cerdanyola del Vallès.
I deien que això, que arran de la pau en general que hi va haver, havien de revisar els aparells de filtració perquè alguns donaven error. Llavors aquesta gent anava a casa de la víctima, feien un simulacre com que feien proves de filtració de l'aigua, de la qualitat de l'aigua, i llavors la víctima, aquest cas concret, era una víctima de 80 anys amb un 83% de discapacitat. I li van dir que no funcionava correctament l'aparell i que l'havia de substituir. Però en realitat és un aparell nou que ja li havien fet la revisió feia un parell de mesos.
I l'estafador oferia un aparell que estava valorat, segons ell, entre 2.500 i 10.000 euros quan a la botiga el venien per 300. Els Mossos van poder enganxar-lo a la sortida del domicili de la víctima. Es tractava d'un treballador d'una empresa amb seu a Terrassa, el propietari de la qual ja ha estat denunciat per diverses estafes i té causes en jutjats de tot Catalunya, entre els quals els de Vilafranca del Penedès, Castelldefels, Sabadell o Barcelona. El suposat operari també tenia antecedents per estafes similars.
Gràcies, Yolanda. Doncs molt molta atenció a l'actuació d'aquests depravats, aquests desaprensius que es dediquen a estafar gent gran i persones vulnerables. Mentrestant, el Departament de Drets Socials i Inclusió ha obert un expedient informatiu per revisar quines actuacions es van activar en detectar els presumptes abusos sexuals a una nena de 12 anys sota la guarda de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. El cas es va destapar el 2021 i ara la Fiscalia demana 107 anys de presó per un home que va violar reiteradament la menor i que l'anunciava en aplicacions de cites perquè altres homes la violessin conjuntament mentre les gravava. L'home seria responsable d'una xarxa de pederàstia i prostitució que va afectar altres menors. La consellera Mònica Martínez Bravo ha demanat aquest dimecres compareixer al Parlament per explicar les conclusions preliminars d'aquest expedient. Però no tot han de ser notícies en clau negativa, com la que us hem explicat fins ara, i és que avui hem conegut que la telemedicina pot reduir en un 54% la mortalitat de la insuficiència cardíaca. I com pot ser? Doncs gràcies a la detecció precoç de símptomes lleus. És el que han explicat avui metges de l'Hospital de Bellvitge, que han liderat un assaig pioner que demostra que el seguiment d'aquests pacients a través d'una app mòbil i des de casa detecta els primers senyals d'alarma. Sergi Tor, bona tarda i explica'ns.
Sí, hola, bona tarda, Carles. Doncs mira, es tracta d'un sistema en què el pacient incorpora dades sobre els seus valors a una app a través d'un mecanisme que incorpora monitoratge i intervenció a distància. I com tu molt bé has explicat, ha suposat doncs aquesta reducció del 54% de la mortalitat i també una reducció del 70% dels episodis de descompensació. La clau és que és un canal directe d'informació. Aporta rapidesa i guanya temps en un escenari on aquest, el temps, és clau per la salut del pacient. Glòria Cases és una pacient que pateix insuficient cardíaca crònica, ja disposa de la telemedicina i valora positivament la seva experiència.
El tenir aquesta via directa et fa sentir molt bé, a més també una cosa molt important, que no estàs pendent de que hauré d'anar a urgències, hauré d'anar a l'hospital, perquè això realment jo crec que augmentem molt el nombre de pacients que anem a l'hospital, a vegades per una simple qüestionari, una simple pregunta que t'ho poden solucionar elles quan et truquen per telèfon.
Una pregunta i una resposta salvadora que, a més, té aquesta gran virtut. Escurça el període de temps. Desplaçar-se a un hospital d'una gran ciutat pot significar hores i aquí pot haver-hi, doncs, la supervivència. L'estudi s'ha publicat avui mateix a la revista científica de Lancet Digital Health. Segons informa amb un comunicat, l'hospital en David Beach hi suposa un pas endavant a l'hora de prevenir situacions de risc.
Gràcies, Sergi. 2 minuts, 2:45. Temps ja per l'era de serveis. I comencem amb el temps. Sembla que la dita de maig, cada dia un raig, aquest any s'està fent realitat. La primavera s'està comportant i ens ha deixat pluges pràcticament cada dia. Avui, de fet, es repetirà la mateixa dinàmica que els darrers dies durant el matí, amb sol i algunes boires, a partir d'aquest migdia i a la tarda, ruixats en zones de muntanya i durant aquesta tarda aniran a més a pràcticament arreu de Catalunya. Els xàfecs s'estendran a bona part del Pirineu, doncs, del Prepirineu, Catalunya Central, Pla de Lleida, on s'han activat avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensificar de pluja. Seran ruixats que poden anar acompanyats de tempesta i de calamarsa o també de pedra. Temperatures estables, agradables, entre els 20 i els 25 graus. Doncs vinga, sortim a la xarxa viària. Com estan les carreteres? Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, destacar una via tallada per un accident. Es tracta de la C-51, a l'altura del Vendrell, on, com dèiem, a causa d'un sinistre, d'un accident, la via està tallada en els dos sentits de la marxa. De moment, aturades puntuals en els dos sentits. Pel que fa a volum de trànsit, de moment, encara una relativa calma. A la xarxa viària no hi ha massa complicacions. Sí que hi ha lentitud, aturades a les dues rondes de Barcelona. A la litoral, sobretot en sentit Besòs, de Zona Franca a Montjuïc. I a la Ronda de Dalt, també sentit Trinitat, entre Diagonal i Sant Gervasi. És tot. Bona tarda.
I al transport públic, t'explico que els trens de les línies R del Sud, R2, R14, 15, 16, 17 i RT2 recuperen a poc a poc les freqüències de pas un cop els tècnics d'ADIF han resolt la incidència que ha afectat aquest matí la infraestructura entre les estacions de Gavà i el Prat de Llobregat. L'avaria provocat que circulessin dos trens per hora i sentit a la línia R del Sud i que es registressin retards que podien superar els 30 minuts a l'R2, R14, 15, 16, 17 i RT2.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cada setmana se suïciden 12 persones a Catalunya, la qual cosa equival a 1,7 persones cada dia, recordat els tècnics del Departament de Salut. Els joves són un dels col·lectius on les xifres són més inquietants pels múltiples factors de risc que hi ha darrere del suïcidi en aquesta franja d'edat, aquesta franja dels joves. Poso sobre la taula unes dades. La taula de prevenció del suïcidi del 061, Salut Respon, va atendre el 2024 10.840 persones i d'aquestes el 10,7% eren menors d'edat, amb 1.164 consultes, un 14% més que l'any 2023. La mort per suïcidi és complexa i multifactorial perquè no depèn d'un únic factor de risc i tant els responsables de les accions sanitàries com les entitats que fan costat familiars posen l'accent en la prevenció. Per als experts amb els que estem parlant avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra, la pandèmia de la Covid-19 va visibilitzar la salut mental, però encara queda molt camí per poder recórrer. Les taxes de suïcidi a Catalunya no són especialment elevades, però primer la crisi econòmica de 2008 i després la pandèmia amb l'aïllament social han fet molt mal, però no tant com es podia esperar. Ho hem abordat avui amb la doctora Catalina Serra, que és la cap del 061 al Departament de Salut, a Herrera en COPE Catalunya i Andorra, està també el Ricard Álvarez.
Fa uns anys, parlar del suïcidi als mitjans de comunicació era gairebé impensable. El tema es considerava tabú i havia por a un possible efecte crida, però ara el paradigma ha canviat i l'objectiu principal és trencar el silenci per salvar vides. Aquest canvi de visió ha comportat una nova manera d'afrontar la prevenció del suïcidi, parlar-ne obertament per transmetre a les persones que pateixen depressió o tenen pensaments suïcides que no estan soles, que hi ha solucions i professionals disposats a ajudar. En aquest context, el servei del 061 Salut Respon juga un paper fonamental. Catalina Serra, cap del servei, ha explicat que el primer pas, quan reben una trucada, és detectar la urgència de la situació. Si es tracta d'una emergència imminent, activen un recurs immediat. Si no és tan greu, activen un protocol de contenció telefònica amb professionals de salut mental.
Quan és una emergència imminent, que hi ha una problemàtica imminent d'un acte que pot ser amb una finalització greu o fatal, enviem un recurs en el mateix moment. Si creiem que aquella persona pot parlar i podem interlocutar perquè la situació no és tan greu o no tan imminent, doncs el que fem és activar tot el protocol de poder fer una contenció telefònica a través dels professionals experts que tenim per a fer-ho, que són professionals de la salut mental.
Amb més de 1.500 trucades mensuals relacionades amb la salut mental, el 061 és avui una peça clau en la prevenció del suïcidi, oferint suport, escolta i, sobretot, una via de sortida a qui més ho necessita.
Les situacions de risc de suïcidi que arriben als ulls del sistema de salut no paran de créixer i amb els joves com a principal preocupació. M'escolta ara mateix el doctor Diego Palau, que és el coordinador del Pla de Prevenció del Suïcidi a Catalunya. Doctor, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, aquest és un pla que va néixer, si no m'equivoco, l'any 2022, després de la pandèmia, està dins del servei del 061, i és únic a Europa aquest pla. Això és molt interessant. Com funciona, doctor, aquest pla? Aviam.
Sí, es tracta d'un telèfon integrat en les emergències sanitàries, això és el que el fa únic, de prevenció del suïcidi, perquè hi ha des dels anys 50 diferents telèfons en molts països, com també a Espanya i a Barcelona, que són telèfons comunitaris i anònims, no? Les persones truquen per rebre suport emocional en aquests telèfons que no estan integrats en el sistema sanitari, mm-hmm. i també reben una ajuda molt valuosa i que s'ha de mantenir, que és complementària. En el cas del telèfon del 061, que vam posar en marxa, com ha dit, fa dos anys, és una atenció integrada en les emergències. Això que vol dir que una persona, quan truca, el que se li demana és que s'identifiqui i per poder fer una atenció amb tot el nivell de qualitat màxim, com si estigués trucant per un qualsevol altre problema de salut, per tenir accés a la història clínica, etcètera.
Exactament. Doctor, el perfil dels que demanen ajuda en aquest telèfon, quines són? Més homes que dones, més nois que noies, i en quines franges d'edat ens movem?
Sí. L'evolució ha anat canviant una mica, però truquen molt més dones que homes, un 60% aproximadament són dones, i un 40% són homes. Un 10% són menors d'edat i un 10% són majors de 65 anys.
Vostè que coneix bé la matèria, doctor, com podem detectar una conducta suïcida que estigui al nostre cercle habitual, ja sigui familiar, sigui la laboral, com podem alertar-nos, aviam?
És una pregunta molt important perquè sabem que el 70% de les persones que moren per suïcidi no estan rebent una atenció especialitzada, psiquiàtrica o psicològica, i per tant és molt important augmentar la capacitat que té la societat, les persones, de poder detectar aquest problema com un problema de potencialment de salut i buscar ajuda. I és molt senzill tenir en compte. Són persones joves que tenen símptomes d'estrès agut, de depressió, d'ansietat, insomni, i que estan patint un canvi important en la seva conducta. Nois que eren molt introvertits, que pues, comencen a tenir conductes molt extrovertides o a l'inrevés, o que no havien tingut problemes d'abús de substàncies i comencen a tenir de sobte problemes de consum. Són canvis sobtats en la conducta habitual d'una persona. Com ho hem d'afrontar? Pues, escoltant-los.
Una altra qüestió, doctor. Les conductes suïcides es poden superar totalment al 100% o sempre queda algun risc allí amagat que pot sortir en qualsevol moment?
Sí. Nosaltres diem que en psiquiatria general i també en la prevenció del suïcidi que fem un contracte de mitjans. Som els mitjans possibles per canviar les coses. Això no vol dir que tinguem èxit en el 100% dels casos, però d'unidó, si bé, podem accedir a les persones en un moment de patiment intens, i això el Codi de Suïcidi de Catalunya sembla que ho està fent, perquè com ja sap, estem registrant les conductes suïcides des de fa més de 10 anys, i els últims 2 anys hem observat que les persones que consulten als hospitals, no ja al telèfon, sinó també al telèfon, però sobretot als hospitals, per una situació de risc agut de suïcidi, consulten perquè tenen la idea, el pla de suïcidar-se, no perquè han fet una tentativa i han sobreviscut. Per tant, hi ha hagut un canvi que podem potenciar, i que la difusió d'aquesta informació és molt important, perquè les persones que tinguin una idea intensa i desig de morir, que busquin ajuda en el sistema de salut, perquè rebran una atenció prioritzada, i que en la majoria dels casos, no d'una forma immediata, però amb un pla terapèutic es poden resoldre els problemes. I la meva experiència, també com a professional, com a psiquiatra, és de que quan fem les coses bé, en la majoria dels casos hi ha un canvi. Evidentment no és immediat, però és, en molts casos, en la majoria dels casos, és molt ràpid. Persones que estan amb un desig intens de morir, amb una intervenció adequada, recuperen la capacitat de poder aferrar-se a la vida i trien la vida.
Molt bé, que és importantíssim. Doctor, ja per acabar, la pandèmia suposo que va ser un punt d'inflexió cap amunt, no? Lamentablement.
Sí.
Aquella curva que va pujar, es comença a baixar, doctor, o no?
Sí, hem observat que en el últim semestre del 2024 ja per primera vegada les tentatives de suïcidi han començat a baixar. I el que havien augmentat eren les consultes per ideació suïcida i continuaven augmentant fins a l'últim semestre del 2024, però ja hem observat una reducció significativa, però no estem a nivells de prepandèmia. Probablement no interessa arribar-hi, perquè ara jo diria que estem detectant més casos perquè més persones busquen ajuda, i probablement estem en nivells de detecció doncs, més adequats que els que teníem prepandèmia, no? Que efectivament van incrementar la incidència de casos, però també van millorar també la detecció, perquè les persones buscaven ajuda, però estava en una situació
molt apurada.
Molt apurada.
Tal aïllament doncs, passa, ens va passar a tots plegats factura. Doctor Diego Palau, coordinador del Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya, gràcies per atendre'ns, bona tarda i enhorabona per la feina que feu.
Moltes gràcies. Quiero esconderme del miedo y mirarte una vez los ojos que tiene la luna. Quiero cantar a la libertad y que cerca del mar.
Doncs continuem amb aquest repàs de l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. I ara, fes atenció amb aquestes xifres, amb aquestes alertes que ens envia la Fundació Projecte Home Catalunya. El consum de cocaïna i alcohol es cronifiquen a Catalunya i ja representen el 80% dels tractaments a l'entitat Projecte Home. Aquesta ONG va atendre l'any passat un 14% més de persones que el 2023, amb una característica que comença a preocupar i molt, el policonsum de substàncies. Mario Quero.
La Fundació alerta d'aquest augment i recorda que prop de 6 de cada 10 atesos són addictes a dos o més substàncies a l'inici del tractament, destacant la cocaïna i l'alcohol. La directora de l'àrea terapèutica de Projecte Home, Cristina Vidal, alerta sobre la percepció errònia de la cocaïna, la substància més consumida entre les persones ateses, majoritàriament entre els homes.
Sovint s'associa, no?, que la cocaïna va associada doncs, a persones amb un poder adquisitiu alt, a les classes benestants, no?, inclús en professions d'èxit, i el que nosaltres observem és que la cocaïna la trobem en capes de la societat de tot tipus, no? Amb perfils més vulnerables, amb gent que no té poder adquisitiu, amb gent que li falten molts altres recursos.
Pel que fa a l'alcohol, Vidal destaca que està molt normalitzat i associat a les celebracions familiars o al consum juvenil, fet que fa que baixi la seva percepció de risc, malgrat que la Fundació, un 40% dels que demanen ajuda, ho fan per aquesta addicció, destacant el col·lectiu de les dones. Respecte als joves, on el consum de cannabis predomina, alerten que cada cop arriben amb menys consciència del problema i amb més factors de risc, com poden ser els conflictes familiars, el fracàs escolar o una estructura d'oci vinculada al consum. Precisament en aquesta etapa va començar el Carles, un home que trenca amb tots els estereotips socials erronis sobre el perfil del consumidor, casat, amb fills i feina estable, que després de 40 anys d'addicció va trucar a la porta de Projecte Home.
L'alcohol primer, pues va ser l'alcohol, el típic, no?, aquell amic que anem a fumar un d'allò, com surten aquestes pel·lícules i aquestes sèries, no?, de la televisió, no?, que expliquen aquestes històries, pues el mateix, és la realitat. Llavors ja vas pujant de nivell, no?, del consum d'alcohol, del consum del cannabis, i llavors ja passes a la cocaïna si tens un poder adquisitiu, no?, per aconseguir-la, no?, que no tothom pot, no?
El Carles afirma que l'addicció es va convertir en un home pel qui treballava i que la família i les amistats han estat claus per estendre-li la mà en els pitjors moments, que en el seu cas només tenia tres camins, el psiquiàtric, la presó o el cementiri.
Breu pausa per publicitat i després marxem amb el Marc Puerto a veure com ha anat la cinquena edició de la Fira d'Ocupació No M'Aturo de Càritas Barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com. Feel the
extraordinary. Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliance.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Confía. Confía en lo que haces, en lo que quieres, en ese plan que tienes en mente, porque con nosotros todo es más fácil. Entra ahora en cofidis.es y hazlo realidad. Solicita tu préstamo sin cambiar de banco, 100% online y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. ¿Y seguro que está sin amueblas? Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Quien compra un frigorífico Liebherr sabe que compra algo más que un frigorífico, porque se lleva 10 años de garantía, una alta eficiencia energética y un precio irresistible.
Y también una tarjeta regalo del Corte Inglés con 50 euros para que los gastes en lo que quieras.
Y todo con las tecnoventajas del Corte Inglés.
Solo hasta el 21 de mayo en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cinquena edició de la Fira d'Ocupació No M'Aturo, que posa a l'abast de les persones ateses per Càritas l'oportunitat de donar-se a conèixer a empreses. Andem fins al seminari on s'ha celebrat aquesta fira. Endavant, Mar Puerto.
Sí, amb l'objectiu de crear un punt de trobada on empreses i persones que generalment ja estan ateses per l'entitat i estan en cerca de feina tinguin l'oportunitat de trobar-se amb aquestes empreses, tenir una entrevista i una possibilitat d'inserció. Desiree García és responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona i explica quantes empreses hi participen i quins sectors són els més demandants.
Hem tingut 800 inscripcions, calculem que al final de la jornada hi haurà unes 500 persones que hauran participat i tenim 27 empreses. Els sectors bàsicament és serveis, disposem d'hotels, hi ha empreses de facilities, també del sector de la dependència i també doncs, hi ha alguns gremis, com pot ser, per exemple, el de les arts gràfiques.
A més, pel que fa al perfil de les persones ateses, majoritàriament són dones i de fora d'Espanya.
És dona de 35 a 55 majoritàriament. Amb estudis, és veritat que s'està equilibrant una mica perquè comencen a venir, tenim persones amb estudis mitjos o superiors, però n'hi ha moltes persones amb estudis primaris. Són no, dones no nascudes a Espanya i preeminentment d'origen llatinoamericà.
Gràcies, Mar. Ja s'ha tocat la temporada de bany a l'aire lliure i avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra parlem de la temporada de bany amb dos aspectes, la seguretat i els socorristes. En quant a la seguretat, durant la campanya de platges i piscines de l'any passat es van registrar 17 morts a les platges catalanes i 7 a piscines, tant d'ús privat com públic. Estem parlant de 24 persones, algunes menors d'edat. És una xifra baixa en comparació amb la milionària quantitat de banyistes, però rellevant per donar relleu i demanar també seguretat. Sergi Tor, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles.
A migdia COPE, el socorrista i empresari Joan Miquel Isern ens ha parlat de prevenció i del que fa falta per ser socorrista. Sergi, a l'entrada a l'aigua és recomanable la prudència i seguir les indicacions per evitar ensurts perillosos, oi?
Sí, mira, i la primera mesura és la més senzilla. Evidentment, a les platges, amb bandera vermella, està prohibit el bany, no? Tothom la coneix, aquesta norma. Doncs bé, cada estiu, Carles, hi ha inconscients que se la salten, posant en perill la seva pròpia integritat i la dels equips de rescat. A banda d'aquesta mesura obligatòria, Joan Miquel Isern ens ha recordat altres coses que fem malament a les platges o quan entrem a l'aigua.
Deixar la canalla sola, no conèixer l'estat de la mar, entrar a l'aigua després d'un dinar copiós als xiringuitos i entrar al mar, doncs està força estona al sol i no tenir prevenció del mateix. Això ens porta molts i molts accidents a les platges, sobretot.
El bany sempre hem de respectar aquest medi aquàtic, saber que no és el nostre medi natural i per tant s'ha d'evitar també aquests contrastos de temperatura. L'objectiu al cap de la fi és reduir aquest número que preocupa. 24 morts l'estiu passat per ofegaments. D'altra banda, el dèficit de socorristes es manté. Anuncis d'hotels, de comunitats o fins i tot de municipis oferint feina a les seves piscines amb sous, depenent les hores, que oscil·len entre els 900 i els 2.000 euros mensuals. De mitjana, 1.600. Josep Miquel Isern, amb una empresa de servei de socorrisme, ha explicat a migdia de COPE Catalunya i Andorra el que fa falta per ser socorrista i com fer-ho.
Només pots ser socorrista si et formes tant a cicle formatiu com a certificació professional. No hi ha cap competència més que et pugui formar com a socorrista. Si fas el curs complet amb les pràctiques i a més, pots estar al voltant dels 7 mesos aproximadament per sortir a piscinar. I després, si vols fer el segon grau, que ja és el cicle formatiu de grau superior, doncs els 2 anys no t'has treu ningú, clar.
I a banda de platges i piscines, l'altre punt de prevenció, Carles, és el bany als rius de Catalunya. Així, 25 alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de guia en el medi natural de l'Institut Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú han dut a terme pràctiques de rescat al riu a les instal·lacions del Club Nàutic Mig Segre de Ponts a la Noguera.
I ara puc saludar la Marta López, que és professora titular del mòdul de salvament i socorrisme d'aigües continentals de l'Institut Manuel Cabanyes de Vilanova i la Geltrú. Marta, molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Aviam, anem a parlar de socorrisme, de salvament. Quins són els principals riscos que poden presentar això que s'anomenen les zones naturals de bany que estan a l'interior de Catalunya? No només les platges, sinó també les zones interiors de Catalunya que també doncs, tenen els seus riscos, no?
Sí, ens podem trobar que, clar, la natura és canviant, no sempre trobem llocs que estan controlats, doncs perquè les pluges poden fer que el cabal del riu doncs, també canviïn, mm-hmm. Hi ha elements naturals com els gorgs i bueno, doncs això que es fa un lloc inestable i no controlat pels usuaris.
I que tenen més perills que, per exemple, que les aigües d'una platja, per exemple, Marta, o què?
Bueno, si fa no fa, sí? Perquè al final les platges podem trobar diferents coses que també fan que pugui estar en perill, no?
Hi ha riscos.
Les corrents... Sí, a tot arreu hi ha riscos. El risc zero no existeix.
Sí, sí, sí. Escolta, per tal de donar a conèixer doncs, aquests riscos, aquestes situacions que ens han d'estar alerta, 25 alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de guia en el medi natural, doncs heu fet unes pràctiques en algunes zones de Catalunya perquè siguin conscients dels riscos que i del que es poden trobar, no? Explica'ns una mica com han anat aquestes proves i on s'han fet.
Sí, això forma part del mòdul que has comentat, que forma part d'uns estudis de guia en el medi natural. Aleshores es fa durant una època de l'any unes pràctiques a la piscina per sobretot treballar la condició física i les tècniques de remolc i rescat. Després es va a la platja a fer 5 o 6 sessions amb el nostre tècnic, que és el Ramsès Martí, i ella se'ls ensenya tot allò que han treballat durant l'any en una piscina en condicions reals quines són, no? Com hem dit, les condicions del mar, per exemple, no són les mateixes que les d'una piscina. Llavors, ells ja són conscients de que les coses no són iguals. I per últim, una pràctica molt interessant, que amb això hem tancat una mica el curs, ha sigut anar doncs, al Club Nàutic de Ponts a fer les pràctiques al riu per aplicar tècniques de rescat en un medi on no és la platja, i no només per conèixer, perquè socorristes de riu no n'hi ha, sinó ells com a guies es poden trobar en situacions com, per exemple, ostres, doncs vaig a fer a guiar una ruta en senderisme, o vaig a fer hípica, i quan hi ha un perill? Doncs en qualsevol moment, no? Podem estar amb cavall a la vora d'un riu, podem creuar un riu caminant, llavors adquirir aquestes tècniques de rescat és imprescindible per una persona que es dedicarà a això, a ser un guia de muntanya.
Un guia de muntanya. Quines mesures concretes proposeu vosaltres, els especialistes en la matèria, doncs per reduir els riscos d'accident en aquestes zones, que n'hi ha d'accidents també? Poder no són tan coneguts com a les platges, però que en passen també, eh?
Clar, hem de ser molt coneixedors d'on anem, és a dir, nosaltres som persones que no hem nascut, no som animals aquàtics, diguem, no és naturalesa ser terrestres, i llavors hem de ser molt conscients i ser molt cauts en dir, ostres, a on estic, què pot passar, i sobretot conèixer la naturalesa del lloc on estem, no? Doncs el cabal del riu no és el mateix, hauríem de saber llegir el riu, això no tothom ho sap fer.
Què és això de llegir el riu, Marta, explica'ns.
Clar, llegir el riu vol dir una mica cap on van els moviments de les aigües,
no? Ah, molt bé.
I llavors, clar, si abans d'anar a un lloc fem aquesta lectura, doncs sabem una mica on és el lloc més segur, menys segur, perquè hi ha diferents tècniques
per
superar això.
Mm-hmm. Com es pot fomentar una actitud responsable entre la gent en general, no? A l'hora d'anar a gaudir d'aquestes zones, podríem dir, de banys naturals, però que tenen els seus riscos, insisteixo.
Clar, sobretot és saber on estan les teves possibilitats. Si jo sóc una persona que no domina el medi aquàtic, no et fiquis a un lloc on saps que pot ser perillós. És una mica de conscienciació personal, bàsicament, i de precaució, i de saber que el risc zero no existeix i que és molt fàcil tindre un accident si no tenen habilitats. I tot i tenint-ne, pot succeir.
Pots tenir algun ensurt. I una altra qüestió, Marta, l'increment d'afluència de gent, com també influeix en la seguretat d'aquests entorns naturals? Perquè, clar, vull dir, la gent dedica a fer excursions i a vegades s'arrisca innecessàriament, no? Aquestes afluències s'haurien de controlar d'alguna manera?
Bueno, suposo que, clar, amb aquests entorns naturals no hi ha un socorrista que digui això es pot fer, això no es pot fer, com a altres llocs, no? A la piscina, a la platja, hi ha persones que es dediquen a vetllar per la seguretat. Clar, llavors això pues, és una mica personal.
Una qüestió de seny, no? Una qüestió de seny.
Exacte, llavors, sí, una qüestió de seny.
I allò que ens comentaves tu, de llegir el riu, que m'ha semblat molt interessant a l'hora de la muntanya i a fer excursions, doncs, bueno, escolta, mira la ruta que has d'anar, per on t'has d'anar i els possibles perills o riscos que pots trobar, no, Marta?
Exacte, sempre s'ha de tenir en compte. Sí.
Molt bé, doncs escolta, Marta López, que és professora titular del mòdul de salvament i socorrisme en aigües continentals d'aquest institut, el Manuel Cabanyes de Vilanova i la Geltrú. Gràcies per atendre'ns i ens quedem amb aquest consell. Molta prudència, molt de seny a l'hora d'anar a la muntanya i, en fi, ser precavuts i actuar amb peus de plom. Marta, gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Doncs ja tenim aquí el Joan Ballori. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
3-5, Esports Cope, i segons com vagin els partits de futbol d'avui de la Lliga, el Barça podia ser ja campió, veritat?
Sí, el Barça ha d'estar pendent avui del que passi al Santiago Bernabéu a partir de 2:15 en aquest partit entre el Real Madrid i el Mallorca, perquè si el Real Madrid no guanya, aquesta nit cap a 12:15 el Barça seria ja campió de Lliga. Atenció al Real Madrid, que a més es presenta al partit amb moltíssimes baixes. Per fer la convocatòria, Ancelotti ha hagut de tirar de molta gent del filial, i el Mallorca s'està jugar a Europa la propera temporada. Per tant, veurem què passa. Si el Real Madrid guanya avui, hauríem d'estar ja pendents del partit de demà del derbi de Cornellà al Prat entre l'Espanyol i el Barça a partir de 9:15 de la nit. Demà, si el Barça guanyés, seria campió de Lliga. Aquest matí s'han fet la fotografia d'entrenadors a Cornellà al Prat, Manolo González i Hansi Flick. Els escoltarem els dos molt enfocats encara en els seus objectius, el del Barça ser campió de Lliga i el de l'Espanyol salvar-se. El que ja està salvat virtualment és el Girona, gràcies a la seva victòria per la mínima ahir a Pucela, al camp del Valladolid, per 0-1, una victòria agònica, perquè amb empat a 0 al marcador i amb 0-1 el Valladolid va tenir també oportunitats per marcar, però al final els 3 punts se'ls emporta l'equip de Mitchell, que està virtualment salvat, tot i que avui encara el Girona i sobretot l'Espanyol hauran d'estar pendents del que facin Leganés i Alavés. El Leganés visita el Villarreal i l'Alavés rep el València. Ahir tant a Girona com a Espanyol els hi va anar molt bé la derrota de les Palmes 1-0 al camp del Sevilla. Estem pendents al marge del futbol del tennis. D'aquí a uns minuts ha de començar a Roma el partit de quarts de final entre Alcaraz i Draper, i en futbol sala Diego ha anunciat que deixa el Barça a final de temporada després de 12 temporades al club i de més de 500 partits amb la samarreta blaugrana.
Esports Cope, 3 de la tarda i 5 minuts. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
A punt d'arribar ja Pilar García Muñiz. Començarà la tarda i a la cadena Cope et seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.